Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia del Manel Manchón de Metròpoli Aberta. Bona tarda, Manel, benvingut.
Bon dia.
Bona tarda. Es pot dir, bona tarda. El bon dia s'allarga tot el dia, Manel, sí, vull dir que sí. Ho has fet molt bé.
Bon dia.
10 punts,
bon dia,
Marcos Pardiro, La Razón Catalunya. Bona tarda, Marcos, benvingut també.
Muy buenas.
La Ivanguera, de l'independiente.com. Molt bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, professor universitari, periodista. Bona tarda, Joan Maria, benvingut també.
Bona tarda, com estàs?
I el convidat d'aquesta setmana al Conversa, el senyor Daniel Cirera. Molt bona tarda, senyor Cirera.
Hola, molt bona tarda.
Aviam com el presento. Jo tinc aquí apuntat un jove veterà de la política catalana, sempre al Partit Popular, a les dures i a les madures, i ara li toca doncs, allò que es diu habitualment, arremangar-se les mànigues de la camisa i de l'americana doncs, per fer créixer la representació del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, a les municipals del pròxim mes de maig. Vostè és el cap de llista. Aviam, ha fet suar molt el senyor Núñez Feijóo i el senyor Alejandro Fernández a l'hora de dir el sí definitiu per ser el cap de llista del paper a l'Ajuntament, els hi va fer això, com deia, suar, patir, jo no sé si sang, però bueno.
Fi, no.
No va arribar la sang al
no,
riu, no?
No, la veritat és que és cert que jo estava fent una feina a la Comunitat Valenciana, pel Partit Popular també, estava de director de gabinet i d'estratègia del candidat a la presidència de la Generalitat pel PP, i per tant jo tenia un compromís amb ell per tal de poder aconseguir el que volíem fer, que era guanyar la Generalitat i aconseguir el canvi polític a la comunitat. I per tant jo tenia una feina que fer allà, i quan finalment doncs, la feina ja estava molt encarrilada, el president nacional em va demanar que vingués a encapçalar la llista del Partit Popular, i aquí estic. Jo crec que ser cap de llista, no crec, no, jo estic convençut, no, perquè si no ho hagués acceptat. No. Ser cap de llista del Partit Popular al teu poble, a la ciutat de Barcelona, que és el meu poble, i que no us ho prendi malament, ho dic en sentit...
Un poble molt gran.
Doncs és un honor i una responsabilitat molt gran que jo assumeixo amb molta força.
Vostè és d'aquells polítics que jo dic de la vella escola, que els agrada parlar amb tothom, es porta molt bé amb la resta de rivals que ha tingut a la seva llarga trajectòria política, al Parlament...
Fins i tot els de dins de casa.
Els de dins de casa també, que això ja també té molt més de mèrit, molt també. Més de mèrit. Doncs el que li deia, no?, que és una persona que opta sempre pel diàleg, per la moderació, per arribar a acords raonables amb tot. En aquest sentit, vostè, a la seva època, quan estava al Parlament de Catalunya, doncs home, era aquella època, jo no sé si per vostè donada o no, en què el Partit Popular arribava a molts acords amb Convergència i Unió, ara ja difunta Convergència i Unió. Jo no sé si ara amb el retorn de vostè a la política catalana li agradaria recuperar aquell missatge, aquella entesa que hi havia amb les formacions moderades que hi pot haver a l'Ajuntament de Barcelona per intentar arribar a una governabilitat que deixi d'un costat poder l'independentisme i d'altre costat aparcar la senyora Colau, de la que després parlarem, amb les seves polítiques que ha deixat Barcelona com l'està deixant, un desastre. Sí.
Mira, a mi, jo sé que potser el que diré ara no és políticament correcte, però a mi m'agrada la vella política. A mi m'agrada la política en la que la gent podia parlar, podia atendre's, podia arribar a acords per solucionar problemes de la gent. Aquesta política de confrontació, de que si tu proposes una cosa però ho has dit tu, te la voto en contra simplement perquè l'has dit tu. No? Jo, això no m'ha agradat mai. I jo quan era diputat, és veritat que arribava a molts acords amb Convergència i Unió, sobretot quan plantejaven coses raonables, quan s'anava la moderació i la centralitat, doncs no, però també vaig arribar a acords amb el PSC i també arribar a acords amb altres forces polítiques, perquè quan algú proposa una cosa i és bona per la gent, les de donar suport. Clar. I jo em plantejo la política com això, és a dir, si estàs en política i el teu objectiu no és resoldre els problemes que té la societat,
malament.
Per què estàs a política, no? És a dir, per guanyar calés o per fer una altra cosa, doncs pots fer altres coses. I per tant, a mi m'agrada molt fer això, m'agrada molt arribar a acords amb la gent i per tant la meva voluntat és aquesta. Òbviament, quan dic arribar a acords, vull dir sobre coses raonables, no sobre aspectes que jo no estic d'acord.
Que mai... no fiquen dins del marc del que és el Partit Popular. Ja,
exacte.
No?
Clar.
En aquest sentit, els hereus d'aquella convergència de la seva època al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona, els hereus són ara la gent de Junts per Catalunya. Tenim com a candidat de Junts a l'Ajuntament el senyor Xavier Trias, també és un candidat d'aquells de tota la vida. veu possible una entesa amb el senyor Trias, en tot cas que fos possible també que ell fos alcalde de Barcelona, o el senyor Xavier Trias encara està amb el xip de la independència, que el meu modus de veure és el que li va fer perdre les eleccions anteriors a l'Ajuntament?
El senyor Trias, que jo coneixia al Parlament, era una persona assenyada, era una persona doncs, amb la que es podia parlar, era una persona que jo mai vaig veure el defensar la independència de Catalunya, ni tampoc mai atacar Espanya. I ara veig un Trias amb ganes de que es proclami la independència de Catalunya, un Trias que ha criticat a Colau l'1 d'octubre per no posar la ciutat de Barcelona al servei del referèndum independentista, i per tant és un Trias diferent. No? A mi em preocupa molt que el cap de campanya de Trias, que és el senyor Puigdemont, estigui tractant d'utilitzar la ciutat de Barcelona per un objectiu polític que per mi és absolutament nefast per la ciutat de Barcelona, que és la independència. No? Ho vam veure aquest dijous quan hi havia una manifestació en contra d'una cimera, la hispano-francesa, que d'alguna manera, a banda del contingut de la cimera, sí que és cert que dona una imatge internacional de Barcelona, on hi ha dos governs, el d'Espanya i el de França, que estan treballant, suposa, i jo crec que és així, en benefici de tots els ciutadans. I davant d'això hi ha dues formacions polítiques, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que van fer una manifestació i el lema de la manifestació deia, entre altres coses, doncs, que en Espanya existia repressió. Això vol dir que estan tractant de traslladar una imatge de Barcelona o d'Espanya, de Barcelona i d'Espanya, o que és un país antidemocràtic on es passeixen a la gent per les seves idees. Davant d'això, Trias podria haver fet dues coses. Criticar que el seu partit doni aquesta imatge dolentíssima de la ciutat, o bé donar suport. I qui calla assiente. I el senyor Trias s'ha callat. I per tant, entre escollir els interessos de la ciutat o els interessos del senyor Puigdemont, el senyor Trias ha escollit els interessos del senyor Puigdemont. I per tant, jo crec que això li inhabilita i li fa absolutament impossible que jo li pugui donar suport en el futur.
Mm-hmm. Molt bé, micròfons de la resta de companys de taula ja oberts. Devia demanar paraula al Manel Manchón i després el Joan Maria Claveguera i la Iva. Bé. Doncs vinga, va, per ordre de petició, no, Manel, i després a Clave.
Jo li volia preguntar, senyor Sirera, que així la primera imatge, què veuria com la part realment més negativa en aquests moments de Barcelona, on el PP podria posar més incidència i on a la campanya hi posarà més incidència, des del que recorda, des del que ha vist i que ha seguit perquè ha estat atent, el que podria ser a partir d'ara a Barcelona?
Doncs, mira, és veritat que més enllà de que ja Barcelona té molts problemes, hi ha alguns problemes que per mi són bàsics, no? I que en part expliquen la resta de coses. El tema de la seguretat és un dels problemes fonamentals que té la ciutat de Barcelona. I això, doncs, jo crec que tots coneixem gent que coneix gent o hem patit alguna estrabada, algun furt. Jo crec que això és un dels principals problemes que té Barcelona. La mobilitat és un dels altres problemes que té la ciutat de Barcelona i és molt greu els problemes que hi ha de mobilitat en totes aquestes històries de les superilles que s'ha inventat, que es va inventar el senyor Colau i que el senyor Trias i que la senyora Colau està aplicant una mica com si Barcelona fos un monopoli, no? Aquí poso una superilla, allà poso un carril bici, una mica sense pensar gaire què és el que està fent. I torno al tema de la seguretat. Sense seguretat no hi ha llibertat i per tant tu no li pots explicar a algun inversor internacional ni a la gent que vulgui venir a Barcelona que en una ciutat en la que es veu cada dia per les imatges de televisió doncs que hi ha notícies sobre robatoris, sobre furts, sobre gent que llença tanques a la policia, sobre gent que crema contenidors i que ataca a les forces de seguretat. Barcelona no és una ciutat que l'estiguin fent agradable perquè la gent vingui, perquè la gent inverteixi. Malgrat tot, la gent ha de venir. Jo, aquesta mena de dèria antiturista que té el govern de la ciutat em preocupa molt perquè els turistes que venen a la ciutat de Barcelona venen a consumir, venen a generar riquesa, venen a crear llocs de treball, perquè quan un turista ve, doncs els restaurants funcionen bé, les botigues venen, es creen nous hotels, els hotels contracten gent, i per tant els turistes, Barcelona ha estat molt, molt amigable amb els turistes, i hem de posar una catifa vermella, una banda de música, i que vinguin tots els turistes que vulguin.
Jo, Maria.
Senyor Cirera, jo l'he vist molt contundent amb la resposta a la primera pregunta i m'ha quedat claríssim, i suposo que tots els oients, de que ara per ara amb el senyor Trias vostè no hi pot pactar de cap manera, i més tenim com a cap de campanya, segons ha dit el senyor Carles Puigdemont. Clar, digui'ns en qui es veu que pot pactar, perquè no me l'imagino pactant amb el senyor Maragall, que forma part d'un partit independentista, amb la senyora Ada Colau, que és l'alcaldessa d'aquesta Barcelona actual que es vol desbancar. Només li queda el senyor Collboni, que forma part d'un partit que a Espanya s'enfronta amb el seu. Per tant, en qui pot sumar vostè?
Mira, jo veig molt difícil donar suport a partits que han format part del problema. I en aquest moment, tant la senyora Colau com el senyor Collboni són corresponsables de la situació en la que es troba Barcelona. I també veig molt complicat donar suport a aquells que volen utilitzar Barcelona i posar-la al servei de la independència. Per tant, ho tenim complicat. Però, miri, per mi la pregunta important no és amb qui, sinó per què. I per tant, jo no estic plantejant la meva aposta per la ciutat de Barcelona com jo partaré amb aquest o amb un altre. Jo el que faré serà presentar-me a les eleccions amb unes propostes molt concretes, molt clares, i amb aquestes propostes a la mà jo podré parlar amb la gent que vulgui parlar amb mi, però òbviament jo no faré alcalde d'algú a canvi de dos assessors en un districte, una presidència en un altre. Jo faré alcalde, o ajudaré a fer alcalde, a qui em digui que posarà 1.000 nous agents de la Guàrdia Urbana, que redreçarà tot el tema de les superilles en funció del que interessi a la ciutat, el que em digui que mirarà què està passant amb la neteja a Barcelona, que està fet una quadra a la ciutat de Barcelona en relació a la neteja, i jo, per tant, no em presento per fer alcalde un o l'altre, jo em presento per ser alcalde jo, perquè Daniel Cirera sigui l'alcalde de la ciutat. Si això no pot ser en aquests moments perquè no tinc els suficients vots, el que faré serà posar el meu programa.
Aquesta és una opció molt difícil, amb les enquestes a la mà i amb els resultats del Partit Popular
també,
en aquests moments.
També hi havia gent que deia que era impossible arribar a la lluna i vam arribar. I per tant, sí. Anem a por ello.
Aquesta és bona. Doncs
esperem que sigui tan fàcil com arribar a la lluna.
Aquesta és bona. Iva.
Creu que les eleccions a Barcelona seran un plebiscit Colau sí, Colau no? Que l'alcaldessa ha marcat tant el model que al final serà una decisió entre qui està més capacitat per recolzar o canviar de model i treure Ada Colau de l'Ajuntament?
Bueno, jo crec que treure la senyora Colau és una necessitat gairebé vital de la ciutat de Barcelona. Jo crec que és el principal problema que té. Quan diuen quin és el principal problema que té la ciutat? La seguretat, la mobilitat, la neteja. El principal problema és la senyora Colau, perquè ella i el senyor Collboni, no ens hem d'oblidar, són un pack, formen part del mateix govern, socialistes i podemites, en aquest cas disfressats de Barcelona en Comú, s'estan carregant la ciutat, i per tant no sé si és un plebiscit, però que aquesta gent surti del govern municipal és una necessitat perquè Barcelona torni a ser el que havia estat i el que jo desitjo que continuï sent, que és una ciutat oberta, cosmopolita, segura, neta, on la gent vingui, que tregui turisme, que tregui inversions, que tregui talent. Barcelona ha de tornar a ser la principal ciutat de la Mediterrània, i en els darrers anys jo crec que altres ciutats se'ns han passat per davant.
I en aquesta polarització, quin paper ha de tenir el PP?
Bueno, el Partit Popular, el que pretenem nosaltres en primer lloc és guanyar les eleccions. Ja sé que això pot ser ara per ara una mica complicat, però nosaltres no dubti que posaré el millor de mi perquè sigui així, no? Però en tot cas el que sí farem serà defensar la veu de la Barcelona assenyada, d'aquella gent que vol que els polítics estiguin al servei de la gent i no al servei d'interessos partidistes. Jo mai posaré el meu vot a l'Ajuntament de Barcelona al servei del meu partit o del meu president del partit, sinó el que faré serà posar el meu vot al servei de la gent. A vegades els polítics s'obliden que els seus caps no són els seus presidents de partit. Els meus jefes són els ciutadans de Barcelona, que són els que em pagaran el sou i els que m'han de dir que he de resoldre els seus problemes, no resoldre els meus ni els del meu partit. I per tant jo vinc a la ciutat per fer això, i no sé com ho podré fer, és a dir, no sé amb qui, com i quan, però sí que li puc assegurar que el meu compromís amb els ciutadans de Barcelona, els que em votin i els que no em votin, perquè miri, per garantir la seguretat s'ha de garantir la seguretat de tothom. El que sí que també li dic és que si jo presideixo l'Ajuntament de Barcelona, el que s'ha de sentir insegur és el delinqüent i no el ciutadà que va tranquil·lament pel carrer o el que està a casa.
Sí, és a dir, amb el qui, amb el com i amb el quan. Vostè està segur de si a les properes eleccions es presentarà amb seguretat simplement amb les sigles del PP o si existeix cap possibilitat de que hi hagi alguna mena de candidatura que aglutini més formacions, més forces, més espai del constitucionalisme que els darrers anys s'ha fragmentat completament?
Nosaltres, jo em presentaré amb les sigles del Partit Popular. Jo crec que el Partit Popular no hi ha cap dubte de que defensa la Constitució. Ara hi ha molts constitucionalistes de darrera hora, de darrera fornada, no? Hi ha gent que ara diu que són constitucionalistes, alguns diuen que han vist la llum i després d'haver estat nacionalistes ara són constitucionalistes, però jo porto 37 anys defensant en moltes institucions el mateix que defenso ara. I per tant ningú pot dir que el Partit Popular no és no defensa uns principis, uns valors que són molt clars. Hi ha molta gent que en aquests moments està en altres partits polítics perquè en algun moment, no m'amago tampoc això, potser algú va pensar que el Partit Popular no defensava prou bé aquests principis, aquests valors, i es van il·lusionar amb altres forces polítiques, es van anar a Ciutadans, per posar un exemple, no? Hi ha altres moments en què hi va haver gent que es va enfadar amb el Partit Popular i se'n va anar a Vox. I jo el que els dic que el PP ha tornat, no? que el PP és el PP de tota la vida. I que em coneixen perquè molts d'ells, i no és falsa modèstia, però molts d'ells em deien fa un temps que em deien, ostres, és que si tu estiguessis al Partit Popular, ostres, jo estaria al Partit Popular, no? Pues bé, jo els dic, ja estic al Partit Popular, sóc el cap de llista i per tant aquí estic perquè junts podem fer el que hem de fer. I després hi ha una altra cosa, a mi em preocupa molt que hi ha alguns... algunes persones de transformacions polítiques que diuen, bueno, és que clar, jo en tal data em vaig donar compte de que això era tal, de que havia de donar un pas per ser per la política, perquè clar, jo porto 37 anys durant la cara i a vegades me l'han trencat per defensar uns valors i uns principis. Jo vull recordar, i no vull fer demagogia, però a mi ningú em pot donar lliçons de constitucionalisme. Jo, dos companys meus van morir assassinats per ETA a Catalunya per defensar la Constitució. I per tant, que ningú vingui aquí a tractar de donar-me lliçons de qui és més constitucionalista d'un altre. No? I no es tracta tampoc de veure qui és més. No? El que sí que dic és que a l'Ajuntament de Barcelona les enquestes diuen que hi ha una única formació política constitucionalista que té opcions reals d'entrar amb força, que és el Partit Popular, i per tant jo faig una crida a la resta de votants de les altres formacions polítiques perquè concentrem el vot, perquè només una força constitucionalista forta a la ciutat de Barcelona pot defensar els seus interessos i els seus valors.
Descarta, doncs, cap entesa preelectoral amb aquests altres grups constitucionalistes, diguis Vox, jo, Ciutadans, Valents...
Jo vull tenir una entesa preelectoral amb els seus electors i que sàpiguen clarament que aquí hi ha un partit disposat a defensar les mateixes... els mateixos valors i els mateixos principis que ells defensen. I que aquí tenen una força política assenyada, solvent, nacional, amb força, a més amb la capacitat que tenim de governar Espanya molt aviat, i per tant anem a aconseguir entre tots plegats que sigui un principi perquè la gent tingui molt clar que Sánchez ha de deixar de ser president del govern.
M'hauria donat la volta a la pregunta, eh? Molt bé. Vinga, Iva, Manel i Joan Maria.
Va. Sí, jo li volia preguntar, ja pensant en la campanya, en aquesta campanya que vol adreçar-se molt directament als electors, Alberto Núñez Feijóo ja ha deixat clar que ha tingut una presència molt important a Catalunya i continuarà tenint-la, però a mi m'agradaria saber si compta també amb la presència d'Isabel Díaz Ayuso a la campanya de Barcelona.
I tant. Jo crec que tot suma i la Isabel és una persona molt estimada, sobretot bueno, hi ha vegades que a vegades molta gent pensa, bueno, és que Isabel, no sé què, és que Isabel és una magnífica presidenta que molts catalans voldríem tenir a casa nostra, no? Jo estic fent molt de carrer en aquesta setmana i pico que porto i puc assegurar que hi ha molta gent que em diu que els agradaria tenir una presidenta com Isabel Díaz Ayuso a Catalunya. Conec gent que té negocis a Barcelona i que està pensant anar-se'n a muntar-los a Madrid perquè la situació no hi ha tantes traves administratives, tot són facilitats, es paguen menys impostos. Jo crec que Isabel Díaz Ayuso és una magnífica presidenta i jo la vull tenir en campanya electoral, com vull tenir també el Juanma Moreno, com vull tenir l'alcalde de Madrid, com vull tenir, òbviament, a... Som un partit obert, som un partit que té moltes sensibilitats, però que junts crec que som el principal i el millor partit d'Espanya.
Aquesta senyora també fa hospital sense pacients, eh?
Sí, mira, per hospital sense pacients li puc dir que a la Comunitat Valenciana es van gastar una milionada de diners en uns hospitals de campanya que després van sortir volant i no va haver mai ni un sol pacient. El Zendal és un exemple d'hospital que es va fer únicament per pandèmies. I jo crec que mentre la Isabel Díaz Ayuso anava construint un hospital per el que podia venir, altres es dedicaven a altres coses. I per tant, si vostè veu les dades de sanitat de comparativa de les comunitats autònomes, comprovarà, jo sé que a vegades això no és agradable de dir, però ho hem de dir, que els pitjors números de sanitaris són els que hi ha a Catalunya. I jo sé que hi ha molts sindicats o alguns sindicats i alguns partits polítics que intenten explicar que a Madrid la sanitat és un desastre. I jo li dic que compari amb el que passa a Catalunya o amb el que passa a la Comunitat Valenciana governada per el PSOE. Li puc dir una cosa perquè ho conec molt bé. Durant la pandèmia, l'única comunitat autònoma que ha rebut una sentència en contra és la Comunitat Valenciana governada pels socialistes, per desprotegir els mèdics, els metges i els sanitaris. Sap per què? Perquè el material que tenien de protecció es tenien sota clau per por de que els metges el robessin. I es van desprotegir, i es van contaminar. I no van voler vacunar als metges de la sanitat privada. A la Comunitat Valenciana, governada pels socialistes, ho dic perquè és bo també el model, saber-ho el model, no? La meitat de les ambulàncies van sense metge. Per tant, quan vostè té un accident, arriba una ambulància i no hi ha metge. I vostè em parla de la senyora Ayuso?
Li parlo de la senyora Ayuso perquè vostè l'ha esmentat, que és una senyora que també en plena pandèmia va tenir una certa polèmica en fer unes adjudicacions públiques de molts milions amb amics i amb el seu germà pel mig.
No hi ha hagut cap sentència.
Això és cert.
No? I per tant,
cert, jo el que sé que li dic... Davant de l'opinió pública no ha quedat gaire bé.
Ja, però jo crec que...
No sé si el senyor Núñez Feijóo
opina vostè,
tan positivament de la senyora Ayuso com vostè, eh?
No sé, jo li dic el que jo penso. I el que sí que li dic és que... A vegades hem de treure el soroll del mig i veure què és el que passa, no? I jo li dic que hi ha sentències, tres sentències, en contra del govern de Ximo Puig, del PSOE, per desprotegir els sanitaris. Que les ambulàncies van com van. I a Madrid, amb tota la cordialitat del món, no existeix un problema real de problema sanitari. Les ràtios de llistes de... Les llistes d'espera.
Els metges li fan vagues a la senyora Ayuso, eh?
Sí, sí. Jo alguns metges li fan vagues, és veritat. Però miri, si vostè agafa les ràtios de llistes d'espera de Catalunya o de les comunitats que governen el PSOE, li puc assegurar que estan molt per sota de... És a dir, és més ràpid operar-se o tenir una cita mèdica a la Comunitat de Madrid que a altres llocs.
Vinga, tornem a Catalunya, tornem a Barcelona. Manel, som-hi?
Sí, no, jo li volia preguntar dos qüestions com lligades. Que podria passar que si el Partit Popular diu jo vaig amb les meves sigles i altres partits també van amb les seves, entre tots no s'acabés sumant aquest 5% necessari per tenir representativitat i després diguéssim hi hauria un retret de dir per què no van fer el que podíem haver fet. I la segona és si realment el que farà vostè com a candidat és prendre la decisió que sigui en interès només de la ciutat de Barcelona o hi haurà altres elements, com pensar també, que és, jo ho trobo lògic perquè cada partit defensa els seus interessos, però pensar també en altres factors com poden ser les eleccions generals.
Mira, és veritat que cap formació política s'ha adreçat a mi per dir-me que volen, que si parlem d'arribar a pactes preelectorals, no? I per tant jo, pues, com ningú s'ha adreçat a mi, doncs tampoc estic fent la meva feina, estic defensant els colors del Partit Popular. Vull defensar un aspecte molt més ampli que el que representa el Partit Popular, perquè la meva voluntat és representar tots aquells que no volem ni populisme ni independentisme a la ciutat de Barcelona, i per tant jo també m'adreço no només als votants de Vox i de Ciutadans, també m'adreço a votants socialistes que no estan contents amb el que ha fet el senyor Collboni. En definitiva, el que ha passat a la ciutat ara també és responsabilitat seva, no? I també hi ha alguns exvotants de Convergència, jo conec alguns, no?, que no estan d'acord amb el que ha fet el seu partit després i que estan una mica orfes, no? I que poden veure en el Partit Popular, doncs, una formació política centrada, moderada, catalana, també espanyola, i que per tant poden sentir-se còmodes votant-nos a nosaltres. I per tant, ja li dic abans i li torno a reiterar, el meu pacte, el que ofereixo el pacte és amb aquesta gent, amb aquests votants, per tal de que ens ajudin junts a poder fer un canvi, sí, polític a la ciutat de Barcelona. I la segona pregunta, per no contestar-la, els meus jefes, ho he dit abans, són els ciutadans de Barcelona. Jo formo part d'un partit nacional, el Partit Popular, que òbviament volem guanyar les eleccions generals i les guanyarem. L'Alberto Núñez Feijóo serà el proper president del govern d'Espanya, però òbviament el que passi a la ciutat de Barcelona és única i exclusivament per afavorir els interessos dels ciutadans que viuen a Barcelona.
Sí,
però també et dic una cosa. Als ciutadans de Barcelona els interessa un govern d'Espanya del Partit Popular. I els interessa Alberto Núñez Feijóo, de president del govern.
Parlava ara del seu partit. Li volia fer una pregunta, jo crec que és útil pels oients de la COPE a l'hora de situar-se, no?, amb Daniel Cirera. Els darrers, diem, dos grans líders del PP, és sobre els dos grans líders del PP, no? Aznar i Rajoy, els dos presidents que ha tingut el PP. Vostè amb quina figura se sent més identificat? Amb Aznar o amb Rajoy?
Això és com si vostè em preguntés a qui estimo més, si el meu pare o la meva mare. No?
No li preguntava qui estimava.
Jo crec que són dos líders complementaris, són diferents, òbviament. Jo li puc assegurar que per mi Aznar tenia unes... a mi m'agradava molt la contundència, la fermesa del president Aznar, i també m'agradava molt la forma de ser del senyor Rajoy. No? Tenia una forma d'actuar tranquil·la, sossegada, pausada, però li puc assegurar una cosa. Crec que el senyor Alberto Núñez Feijóo aglutina les... De manera perfecta les dues ànimes d'aquest Partit Popular que vostè em planteja.
Claro. O sigui, vostè se sent més identificat amb Feijóo que no amb Rajoy ni amb Aznar.
Bueno, mire, el senyor Rajoy em va fer president del Partit Popular en el seu temps, per tant jo li agraeixo sempre. El senyor Aznar em va fer membre de la Fundació FAES, amb la qual cosa li agraeixo sempre. I el senyor Feijóo m'ha fet cap de llista a l'Ajuntament de Barcelona. Ja veurem que de tot surt millor, però li puc assegurar que la meva voluntat és que tothom que ha votat i que ha estat en el Partit Popular, a vegades es fan els periodistes, no ho dic per vostè, sempre intenten o diuen, escolta, les dues ànimes, un PP més moderat, un PP més, diguem, més fort o més contundent, no? El Partit Popular crec que té que aspirar, i així ho està fent, a representar a un aspecte molt gran de la societat, no? Jo li puc dir que jo potser en les formes sóc molt tranquil o molt serè o molt tranquil, sí, tranquil és la paraula.
Marianista?
No sé, jo sóc, crec que sóc el primer i l'únic cirerista, no? Però sí que li puc assegurar que jo defenso em trenco la cara per les meves idees, però sempre amb un somriure i amb la mà estesa.
Molt bé, aviam, situem-nos ja el dia 29 de maig, després de les eleccions. Suposem ja que vostè té molt a dir a l'Ajuntament de Barcelona, amb el qui pot ser futur alcalde. Superilla de l'Eixample, aquesta destrossa, per mi, és la meva opinió, que ha fet la senyora Colau, tot el centre de Barcelona.
La traurem.
Com que la traurà?
La traurem.
I com ho farà això?
Doncs no ho sé, però ho farem.
Però, mire, vostè s'ha passejat pel carrer Consell de Cent, carrer Rocafort...
Bueno, més que passejar...
L'estàs patint.
He fet un triatlon per carrer Consell de Cent.
Aviam, desmuntar tot allò, allò és una factura impressionant.
Sí, però és que hi ha coses que...
I qui la pagarà, allà, la factura? La senyora Colau?
pues no, no, malauradament no, però escolti'm una cosa, mire, jo conec, molt,
fem,
bé, jo conec molt bé l'Eixample perquè visc al carrer València. Llavors, tot el trànsit que s'està traient del carrer Consell de Cent està venint al carrer València. I en el carrer València tenim...
O a Gran Via.
Sí, i en el carrer València, sí, però a Gran Via, mira, han fet, han posat dos carrils bus, dos carrils bus. Un carril de l'esquerra que fa que la gent per girar cap a, cap a la part nord de la ciutat. I a part, tota la Gran Via queden dos carrils de circulació que, home, doncs no donen per tal. Després, a València hi ha un carril bicicleta, que per cert no l'utilitza gairebé ningú, un carril bus i dos carrils. Per aquests dos carrils passa tota la circulació del Consell de Cent, bona part de la Gran Via, i es col·lapsa, el carrer València es col·lapsa, els veïns no, no, estem, no estem contents. Al col·lapsar-se hi ha més contaminació i per tant hi ha més problemes. Quan jo visc a prop del clínic i per tant quan una ambulància ha d'arribar o doncs se les veu i se les desitja. Jo crec que aquest model no és... O sigui, l'Eixample és l'Eixample. I que la senyora Colau intenti fer-li una esmena a la totalitat al senyor Cerdà, doncs no, no, no trobo que sigui de rebut. La gent que vivim a l'Eixample sabem perfectament on vivim, sabem que la ciutat està feta perquè puguin transitar d'un costat a l'altre, de dalt a baix, i les illes, les superilles aquestes que estan fent, el que estan fent és trossejar la ciutat, impedir l'accés de persones d'un costat a l'altre, i jo crec que estan mal dissenyades. Algunes d'elles, òbviament, es poden mantenir, es poden millorar, ha d'haver molt diàleg amb els veïns, i el més important de tot, és com li deia abans, Barcelona no és un monopoli o no és un lloc de construcció en el que jo ara aquí poso una illa, allà poso una... S'ha de parlar amb la gent. I hem de veure, quan tu fas... Jo no em puc imaginar que des del despatx el senyor Colau digui, mira, aquí farem una superilla. Vale, molt bé. I quina afectació tindrà? Què passa si fem una superilla aquí? Què passa al voltant? És que si això no es pensa, és que estem fent les coses malament.
No s'ha pensat.
I s'està fent malament.
El model de Colau és un model molt agressiu en contra de l'ús del cotxe.
Sí.
Del cotxe privat. Però també és cert que Barcelona, com Madrid i altres grans ciutats, té un problema seriós de contaminació. Quin és el programa per compensar el que es deixaria de fer del programa de Colau com superilles?
Mira, tenim un problema greu de contaminació acústica a la ciutat, de contaminació acústica, de contaminació ambiental, acústica també,
acústica també,
sí, sí. Però la senyora Colau què ha fet? Ha dit, fem superilles, no? Per cert, superilles que no hi ha més zona verda, no estem posant més arbrat ni res. Llavors ha fet, ha apostat per carril bici, anem a fer carril bici i ja està, anem a fer la zona de baixes emissions per les rondes per blindar Barcelona perquè no pugui venir la gent amb menys recursos, perquè al final la gent no pot comprar-se a tothom un cotxe nou, i per tant hi ha molta gent que ho està passant anava a dir putes, però ho està passant malament, no? I per tant, què ha fet l'Ajuntament de Madrid, per posar un exemple, que per cert sí que compleix la normativa mediambiental? Què ha fet? Doncs ha fet moltes coses. Ha donat suport perquè la gent, ha donat ajudes perquè la gent pugui canviar-se el vehicle, cosa que l'Ajuntament de Barcelona no ha fet. Ha donat suport perquè la gent, i recursos perquè la gent pugui comprar una bicicleta, un patinet. Està donant ajudes a l'Ajuntament de Madrid perquè la gent pugui canviar les seves calderes de casa, les privades, per tal que contaminin menys. I ha fet algo que aquí no han fet. Aquí han fet el contrari. A Madrid estan fent inversions en obres per tal que el trànsit sigui més fluid, sigui més, doncs no hi hagi aquests embussos que hi ha a la ciutat de Barcelona. I a Barcelona què estem fent? El contrari. Estem posant taps als llocs per evitar, per fer com una mena de ratonera on els vehicles es concentren, contaminen més. I què és el que passa al final? Doncs que, bueno, i això no ho dic jo, ho diu la Unió Europea. Madrid compleix la normativa mediambiental d'atmosfèrica i Barcelona no.
Senyor Cirera, jo per tant,
hem de fer coses. Hem de fer
coses. Barcelona que creuen que el problema ja no és els embussos de trànsit. Hi ha altres problemes més greus.
I
són els problemes que tenen, per exemple, un que tenen els ciutadans que van a peu pel carrer, és a dir, són els patinets elèctrics, i la gran quantitat i les infraccions Bueno, doncs de seguretat que incompleixen els seus usuaris. Potser ja seria hora que es comencessin a multar, que es fes una reglamentació, perquè jo crec que en aquests moments ser un piató a la ciutat de Barcelona és un gran perill, però no només pels cotxes, per les motocicletes, per les bicicletes que van en sentits contraris i saltant-se semàfors i pels patinets. Això és una normativa que algú ha d'implementar, però ja, en aquests moments...
Hi ha un altre problema per la gent que va caminar per la ciutat de Barcelona, i és que rellisca amb les fulles que no es recullen i que estan pel terra tot el dia. Això també és un problema, el de la neteja, que també hem d'afrontar. Però miri, és molt complicat exigir-li a la Guàrdia Urbana que estigui a sobre d'això que vostè planteja. Per què? Perquè la Guàrdia Urbana té un dèficit de 1.000 agents de la policia local. Falten 1.000 agents perquè sigui una mica que puguin començar a fer bé la seva feina. Però és que, a més, falten 3.000 agents dels Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona. Hi ha un dèficit de 3.000 agents. Per tant, són 4.000 agents que falten a la ciutat de Barcelona. Jo entenc que, i jo sóc el primer que tindria una mica més de madura amb el tema, per exemple, de les bicicletes que van sense llum a la nit, els patinets que van com un boig per la sobre de la vorera. Això s'ha de perseguir. Però és que si vostè viu en alguns...
Els semàfors només són per automobilistes i per conductors de motocicleta. Les bicicletes, li asseguro jo, que se les salten totes sistemàticament. Home, no. I els conductors de monopatins i de qualsevol estri vinculable als monopatins, igual.
Deixi'm que li digui una cosa. Jo vaig en bicicleta per Barcelona. Vaig en moto, camino, vaig en transport públic, però també vaig en bicicleta. I he fet moltes coses a la meva vida, però li puc assegurar que una de les coses més perilloses que faig és anar en bicicleta per la ciutat de Barcelona. Estan mal fets, mal plantejats. Quan tu vas parlar amb la bicicleta, la gent ha de creuar el carril bici per tirar l'escombraria en molts llocs. Estan fets un nyap, perquè jo crec que el que s'ha fet és vinga un carril bici per allà. Vostè sap allò de Maduro, d'espròpiese, doncs aquí és, hagas un carril bici. No pot ser. Hem de fer les coses amb seny, amb sentit comú, i no s'està fent.
Però quan un usuari se salta la norma, se l'ha de multar.
Clar, però,
i ha de rebre però algun càstig, perquè escolti, si no, això
però,
serà escolti, inevitable.
Però escolti, qui ho fa?
De manera sempiterna.
Però qui ho fa?
La Guàrdia Urbana.
Si hi ha un dèficit de 4.000 agents a la ciutat de Barcelona, jo entenc que s'ha de fer, però entenc també que no s'està perseguint això. I escolti, i la senyora, ja no parlem només de les bicicletes, perquè a vegades la gent, és veritat que per molta gent la bicicleta és un problema, no? Però és que hi ha molta gent que viu amb un narcopis en la seva finca i la policia no fa res perquè l'Ajuntament es posa una mica de perfil també, no?
Ja no li qüestiono, senyor Cirera, circular per Barcelona amb alguns carrers a 10 per hora, com marca en el terra, amb motocicleta, que és impossible que la motocicleta s'aguanti dreta. Hi ha carrers de Barcelona que l'entrada al carrer està prohibit superar el 30 km per hora i en un moment determinat passes a 10, has de baixar de la moto.
I si no tens un radar allí que et fa la fotografia i et clava entre 100 i 600 euros.
Aquests radars que diuen que han posat
a prop de
col·legis perquè la gent tal, que funcionen a les nits, que funcionen als caps de setmana, i per tant és un interès clarament recaptatori.
Es caixa.
Necessiten diners perquè ara han aprovat un pla, els socialistes i els podemites, la senyora Cola i el senyor Colboni, un pla que gasta 73 milions d'euros, 73, que es diu aviat, per tal de perseguir el castellà a la ciutat de Barcelona. Hi ha altres prioritats, no? Hi ha altres necessitats. I per tant, quan tu tens un ajuntament que és capaç de destinar 73 milions d'euros després d'una pandèmia, després d'una amb la crisi econòmica que estem vivint, amb la inflació, quan vas pel carrer i veus que hi ha moltíssima gent, cada vegada més gent dormint al carrer, penses, de debò necessitem 73 milions d'euros per perseguir a les botigues, a la gent que utilitzi el castellà. Quan veig això, em dono compte de que viuen en el seu món, que no surten del despatx i que no trepitgen al carrer, perquè jo us ho dic en sèrio, jo vaig caminant pel carrer i veig com estan les coses de brutes, veig com està el tema de la circulació, veig la gent dormint que és que a cada cantonada hi ha una persona dormint al carrer. Jo penso, la senyora Colau, el senyor Collboni, no van pel carrer. I dic, és que clar, si van pel carrer i ho veuen i no fan res, em preocupa. I si, no van, i si no van pel carrer, també em preocupa.
I com es combat, això?
El passeig de Gràcia, a les 8:30 del matí, hi ha molts i molta gent dormint al passeig de Gràcia.
Escolta, destinant els recursos per fer inserció sociolaboral d'aquesta gent, per poder ajudar-los a crear un lloc de treball, per donar-los... Hi ha molt problema mental a casa nostra, eh? Hi ha molt problema mental, i no s'estan destinant ni un euro en aquest tema. Per tant, jo crec que es poden fer coses, s'han de fer coses, però el que no és, el que no és de rebut és que davant les necessitats que tenim, fixi's vostè una cosa, com es resol aquest tema, em diu.
Jo el veig i, sí, 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 i em fa però, mal. Mire,
jo crec que no hi ha voluntat política en resoldre aquests problemes. No sé si no és electoral o no els interessa. Jo l'altre dia, la primera cosa que vaig fer quan vaig ser nomenat candidat és anar-me'n a uns pisos de l'Ajuntament de Barcelona que estan al Raval. Són pisos cuya propietat és de l'Ajuntament. Per tant, el senyor Collboni i la senyora Colau són los caseros d'aquest pis, d'aquests pisos. Són 100 habitatges on viu gent amb pocs recursos, la majoria d'ells grans, i aquesta gent han estat 2 mesos sense aigua calenta ni calefacció, els mesos de Nadal, desembre i gener. Si això hagués estat un propietari privat, la senyora Colau hagués muntat un pollastre de nassos. I jo no puc creure que tot un ajuntament com el de la ciutat de Barcelona pugui permetre el luxe de tenir 100 persones grans 2 mesos de Nadal sense calefacció ni aigua calenta. L'opció era vés-te'n a 200 metres, que hi ha un gimnàs públic i allà et pots dutxar. Jo he estat visitant aquesta gent i, home, la veritat és que moltes d'elles són grans, porten ajudes al tacatà, això de per caminar, andadors, i jo penso, i a l'Ajuntament de Barcelona? De veritat que no... De veritat que una ciutat com la nostra, amb tot el poderío que té, pot permetre's que hi hagi gent dormint al carrer, que hi hagi gent sense calefacció, sense aigua calenta? És que no m'ho puc creure.
Doncs el que no us podem creure és que han passat ja 42 minuts de programa, senyor Cirera. Hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona precampanya, bona campanya, i la munició política la té preparada, no? Sí. Serà dura la campanya, eh?
Bueno, serà dura, no, serà...
Difícil.
Una campanya de contacte amb la gent, bé, que és el que m'agrada.
La munició política ja n'ha donat una mostra amb aquesta...
La seguirem molt a tu. Daniel Cirera, gràcies, bona tarda i molta sort.
Gràcies.
Manuel Manchón, Marcos Pardeiro, Ivan Guerra, Joan Maria Claveguera, gràcies, com sempre. Dissabte que ve més converses. Cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, del restaurant de l'Ostats Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana. Adéu.
Bona tarda.
Apa, adéu-siau.